hi ha una carretera a prop de Terruella, que quan passis per allà no deixis de mirar, veuràs com t'agrada.
Saps qui són?
Doncs ara m'has ben enganxat.
Sant Josex, amb la cançó Baix Ter Montgrí, que ens parla del paisatge,
justament.
Del paisatge aquest, que ens aniràs a explicar tot seguit. Doncs Aleix, benvingut per segona vegada, en aquest cas ja a la teva secció. Què ens portes avui?
Doncs avui, sí, la setmana passada començàvem parlant de l'Empordà, centrant-nos en la plana de l'Empordà, és a dir, la part de l'alt. De la part de l'alt. Doncs ara avui ens desplacem una miqueta cap al sud i parlarem de l'Empordanet o Baix Ter, té les dues denominacions, vull dir...
Exacte. Com sempre fem, comencem geogràficament i delimitem l'assumpte.
Sí, doncs per delimitar-ho, podríem dir que la part nord començaria on s'acaba el terme municipal de l'Escala,
sí,
cap al sud, diguem que el Montgrí fa de límit, el massís del Montgrí i això.
Vilcaire?
Bé, Vilcaire després seria quan ja tirem cap a Ponent, que hi ha el corredor del Bons.
El corredor del Bons, exacte.
I després ho limitaríem per Ponent, on s'acaben les Gavarres i ja començarien els Terraprims, que des d'aquí, per agafar-ho referència, hi hauria el Puigcelà, que queda a Ponent de la tallada d'Empordà, i el sud, ja per tancar aquesta caixa, tindríem amb les muntanyes de Begur.
Ah, exacte.
I cap a llevant es pot considerar que tanquen les Medes.
Tanquen les Medes. Si sí, l'altre dia dèiem que parlàvem de l'Empordà i posàvem com a referència els aiguamolls de l'Empordà, l'equivalent amb l'Empordanet serien els aiguamolls de Ter, del Baix Ter i de Pals, no?
Sí, tindríem tres principals zones, bàsicament, a grans trets, que serien el Ter Vell,
sí,
que estaria a tocar l'Estartit, que era, bueno, és que el meu nom ja ho diu, era on abans desembocava el Ter. Després tindríem, més en baix, la pròpia Gola, i després els arrossars de Pals, juntament amb la desembocadura del Daró, que igual que el Ter, diguem que desemboca, però no desemboca, queda allà amb una mica de marismes.
Sí, sí. Ara que has parlat, com la setmana passada parlàvem de diferents cultius a la zona de l'Empordà, entre ells els arbres fruiters, doncs hem de parlar de l'arròs de Pals.
Sí, és un dels cultius propis del Baix Ter i de l'Empordanet, i també s'ha de dir que fa ja segles que es cultiva l'arròs, tot i que al llarg de la història va haver-hi èpoques en què es va prohibir aquest tipus de cultiu per raons sanitàries.
Relacionades amb el mosquit, amb el nòfeles.
Exactament, perquè a les èpoques en què tot es nega,
sí,
clar, depèn del temps que tinguéssim en aquell temps, doncs clar, podíem desenvolupar malalties provocades per mosquits com a vectors, com a les èpoques en què estava tot en fase de pantans, no?
Sí, sí, que ara aquestes malalties ens sonen a origen tropical, ens sonen a coses tropicals, però no fa tants anys les teníem
les
teníem a tocar de casa. I a vegades les paraules aquestes de clot de l'infern o estall de l'infern o coses d'això, això venia relacionat també amb aquests casos.
Sí, sí, hi ha vegades que els noms, és que en el fons, moltes vegades els noms ens diuen que hi havia aquella zona o que hi ha encara.
Sí.
O que hi ha encara.
Barranco de la Muerte, no? Barranco de la Muerte, aleshores si construeixes un càmping al mig i venen unes inundacions i el Barranco de la Muerte, claro, és el Barranco de la Muerte perquè tot baixa per avall, però nosaltres igual no fem cas a la toponímia i tirem pel dret.
Sí, sempre queda millor fem els desentesos.
Sí. Anem avançant. També no només es cultiva arròs, sinó també hi ha cultiu de fruiters, també cap a la banda, ara em ve el cap la banda de Verges, entre la Tallada, Verges, tota aquella zona que també n'hi ha molts.
Sí, la part d'aquesta més entre Terruella de Montgrí i Verges, de fet, a l'Empordanet hi haurien unes 600 hectàrees de fruiters i bàsicament predomina la poma, com en el cas de l'Empordà, i també el presseguer, tot i que, com dèiem, sempre hi ha altres tipus de fruiter, però ja són en menor mesura.
En aquest cas, riu cabdal al Ter.
Sí, en aquest cas, diguem que la plana, així com la setmana passada dèiem que l'Empordà estava produïda per al·luvions de la Muga i el Fluvià, en aquest cas majoritàriament seria del Ter, tot i que sempre hi ha un petit aport del Daró, que com sabem la majoria de temps va sec, hi ha talls que una miqueta més que valós, però en general diem que és testimonial.
Testimonial, d'acord. Dos rius, en aquest cas el principal, el Ter, que desemboca a la gola del Ter i també dona un aport extra de nutrients i això al mar, en aquest cas i a les medes que té al davant, això també té influència en molta vida marina d'aquella zona. Parlem, has dit abans que l'Empordanet el podíem arribar fins a les medes, però les medes són ja... és Montgrí, no? Aquesta polèmica que dèiem abans d'entrar al programa, parlàvem amb l'Abel de la problemàtica o la confusió amb tots els límits d'aquesta zona, no? On entrem al Montgrí? On entrem els Terraprims? On entrem les Gavarres? Quin poble fa frontera? Una mica de llum.
Sí, doncs mira, a veure, aquí en el cas del Montgrí, el tall és bastant, o podem delimitar bastant, a la zona de Montgó, on hi ha la cala.
Sí.
Diem que el terreny ja canvia, tot i que tot és calcari, allà es fa una mica més evident la falta d'aigua, és més sec.
Sí.
El canvi, sí, en aquest cas, sí que és una miqueta transicional, perquè diem que el Montgrí es podria tallar per el que seria el carenat de la muntanya gran, el Montpla i el Montgrí pròpiament. Però com que el Montgrí, després en parlarem, sempre se li ha donat més identitat de cares a l'Empordanet, s'agafa com a referència això, la cala Montgó, doncs a la cala Montgó cap al sud ja seria Empordanet,
vale.
I el que seria pròpiament el terme municipal de l'Escala ja estaria encarat
cap al nord. Encara que no deixa de ser Montgrí també, com jo dic
sí,
sempre, fins a Empúries.
Sí, és una transició que va... És el que es costa marcar, sí. Però així per agafar de referència seria la cala Montgó cap al sud.
Cap al sud i cala Montgó cap al nord. Més coses, Aleix, que ens vulguis comentar.
Doncs mira, per exemple, justament amb això que deies del Montgrí, sí que es considera que, clar, en el fons és enmig de dues planes, surt allà de cop, i segons es té estudiat i això, es pensa que era una extensió del Prepirineu, que per moviments tectònics i això va acabar en aquesta zona. I de fet també per nivell de paleoantropologia, que es diu, que tenim farà uns 300.000 anys o així, és data que habitaven el cau del Duc, allà a Torroella de Montgrí, de fet a Ullà també. I així com a dada curiosa, ens deien, bueno, s'han fet estudis que diuen que hi podien haver hagut elefants, per exemple, a la zona de l'Empordanet, que dius, ara mateix
no.
Queda molt lluny.
Queda molt lluny, sí, queda molt lluny.
Que alguna vegada, i a veure, els elefants tampoc eren com ara, però diguem que eren d'una arrel comuna.
D'una arrel comuna, exacte. Si dèiem també, entrant una mica en el paisatge també humà de tota aquesta zona, no m'hem parlat l'altre dia, però bueno, a l'Alt Empordà és una zona també rica en assentaments històrics, podem veure amb Empúries aquí al costat, no? Equivalent a Empúries, a la zona de l'Empordanet, el poblat ibèric
d'Ullastret.
I la gent també aprofitava en èpoques antigues qualsevol turonet per fer el poble.
Per establir-s'hi. I de fet, també una diferència que podem fer notòria respecte a la plana de l'Empordà és que hi ha un nombre major de turonets. És a dir, a la part de l'Empordanet, amb lo prop que estan les Gavarres, hi ha una zona, diguem que més o menys, on s'acaben els fruiters, per delimitar-ho així, on els fruiters van a menys. Hi ha turons amb petites bosquines, que serien boscos en retrocés, i allà sí que és cert que hi ha un major nombre d'assentaments en turonets.
Que són tots aquests pobles de Pals, etcètera, que estan...
O, per exemple, la Sant Iscle d'Empordà o Llevià.
O Llevià. Mata i Serra de Daró, que també surt en la cançó.
Sí?
ja l'acabarem de posar, Patrimoni natural. Per una banda, hem dit tota la zona que ara és parc natural del Baix Ter Montgrí.
Sí, que seria aquesta que hem dit de les Maresmes i el Montgrí, pròpiament.
Aniria des dels aigomolls de Pals fins a tot el Montgrí, fins aquí l'Escala. Les Planasses, actualment, també tota la part fluvial del Ter, com vam comentar.
Sí, del Ter s'extén més o menys fins a Terruella, fins a la resclosa de Terruella.
Ja. Fins a la resclosa de Terruella. Sí. Tot el que seria cap amunt, ja cap a la, jo ara pensava també cap a la banda de Colomers, ja una mica més a baix, això ja, ja entraríem en una altra unitat de relleu.
Això encara seria empordanet, però no seria protegit ja. Mm. Bueno, té uns altres tipus de protecció, té un altre tipus de protecció.
Vale, entraria dintre de la protecció de natura ja del bosc de
exactament, de Ribera, del bosc de Ribera.
Del bosc de Ribera, que també comentàvem l'any passat, en el programa passat,
en
el cas de l'Empordà, que té paral·lelismes, evidentment, amb els grans rius, també destacaríem els Freixes, els Pollancres...
Sí, i de fet aquí també hi hauria la sarga, el sarga o la sarga, que seria un arbre de la família dels salzes,
sí.
Però diguem que allà es fa més present, i seria un salze però una miqueta més de port arbustiu i potser una miqueta més clau, amb un color més daurat.
Un color més daurat que no els altres salzes.
Exactament.
Els salzes hi ha un munt d'espècies per identificar-los.
Sí, sí, t'hi pots tornar boig.
És un liu patatero, els salzes. Què més?
Després també el que tenim és, a part del panís... Que es planta, com parlant d'Empordà, allà també domina bastant el que és ordi, per exemple, el que serien conreus de secà a les zones més allunyades, o també userda, que tot i plantar-se en zones de secà, diguem que l'userda és ferratge així una miqueta de secà, és mig que vull dir que sempre també se li pot treure rendiment. I després tenim, per exemple, ara que parlàvem del Montgrí, aquestes zones que són ja més difícils de conrear per al relleu i això, ja es passa a l'olivera o la vinya, tot i que estan retrocés i sempre es va com enrere, es va traient i es passa a cultius més productius. Però també sense marxar del Montgrí, com la setmana passada, que parlàvem d'actuacions que s'han fet al llarg dels temps, no? Doncs estem parlant, per exemple, el cas de les dunes.
Sí, exacte.
D'allà. Que clar, també es van fer intervencions, es van plantar això, pipinyoner, pinastre, que seria el pi resiner, el pi de tots els pins fan resina, però el pinastre aquest és el que és més productiu.
Exacte.
I entre d'altres. I clar, això per què és produït? Clar, el Montgrí era ras, vull dir, hi havia ben poca protecció, i clar, la tramuntana va traient seguiments, i clar, això fa que sota vent del Montgrí s'anessin acumulant i anessin avançant.
Clar.
Com a dada tenim que aquestes dunes estaven avançant a uns 5 metres l'any. Mm-hmm. Vull dir, no és gens menyspreable aquest avenç.
No,
I clar, s'estava tirant a sobre d'altres cultius i, evidentment...
Va haver de frenar.
Sobre la sorra, poca cosa.
No.
Sorra pura, poca cosa a cultivar.
I un producte també de la intervenció del desviament del curs dels rius, en aquest cas.
Exactament.
Del Ter i del Fluvià, que van propiciar aquest avanç de les dunes, també un impacte de la mà de l'home. Per acabar l'eix, una pinzelladeta al clima de la zona, que no podia faltar tampoc, tal com vam dir amb l'Empordà. Podríem dir que l'Empordanet és més plujós que la plana de l'Empordà?
L'Empordanet sí que sé que és una mica més plujós, i ho podríem relacionar a vegades amb la pròpia tramuntana. Perquè quan més al nord, més toca, i si hi ha tramuntana, marxa tot, marxa aigua, marxa neu, marxa tot.
El límit del Montgrí, que a vegades és un límit natural també a la tramuntana.
Sí, i llavors en situacions de llevantàs o així, sí que és cert que entra millor, i a l'haver-hi, a l'aixecar-se el Montgrí de sobte, sempre és un factor a tenir en compte i que incrementa lleugerament la precipitació, podríem dir. Així.
Actua com una miqueta de palanqueta.
Exactament.
No?
I un altre factor un altre aspecte del paisatge que fa notori aquesta presència a la tramuntana són els tallavents permanents. Els tallaments permeables, que serien plantats amb xiprers o pollancres, que intenten minimitzar, a la mesura que es pot, els efectes de la tramuntana en fruiters, sobretot.
Una tècnica que també...
Sí, és una de les tècniques.
Per evitar aquest impacte de la tramuntana. Molt bé, Aleix, alguna coseta última per acabar o donem pas ja...
Doncs, si vols, podríem donar pas, perquè el que seria tema identitari ja l'hem comentat,
sí.
I a nivell d'evolució de l'urbanització de l'Empordanet, diguem que sí que ha patit un mínim augment, però sobretot cap a la part de la costa. Clar. La part dels pobles petits ja ha tingut un creixement més moderat i diguem que adequat en certa manera al territori, que no ha estat gaire
agressiu.
Gaire,
no?
Agressiu.
A nivell de l'Empordà potser en aquest sentit, vessant sí que hi ha més agressió, com comentàvem l'altre dia, de la part d'Empuria Brava, de Roses o fins i tot d'aquí mateix de l'Escala.
Sí.
Doncs molt bé, Aleix. Ara et posaré una cançoneta per acabar, també d'homenatge. Resulta que hi ha un grup del sud que es diu Pepet i Marieta, el qual també, desgraciadament, el divendres, si no recordo malament, ens va deixar el que és el seu trompetista en un accident de trànsit. Un grup que també li agradava molt, donem el cas a un observador company nostre, un amic, en Lluís de Tortosa, que també el recordem des d'aquí, i posem una cançó, en aquest cas, malgrat la mort del seu integrant, una cançó optimista que ens deixen, és un grup també molt optimista, que es diu A viure la vida. Doncs moltes gràcies, Aleix.
Igualment.
T'emplacem la setmana que ve, sorpresa.
Sorpresa,
al
sorpresa.
Territori. Sempre ho deixem a l'aire.
Hi ha més intriga.
Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí a Ràdio L'Escala i acabem amb aquesta cançó de Viure la vida de Pepet i Marieta. Moltes gràcies també a tots per escoltar-nos el més calent a la Higuera aquí a Ràdio L'Escala, qui us ha parlat, Sergi Corral. També donem pas després, com cada dia, a l'informatiu amb Abel Font. Doncs endavant. A reveure.
Viure-la, viure-la, company, no t'encantes si no se'n va. La vida és un camí d'èxits i fracassos. Són sempre tan escassos los regals que fa el destí, que rebràs lo que tu dones, i a cops no hi ha més nassos que deixar perdre un pessic per no perdre un bon amic. I no t'apalanques, no hi ha res en va, la felicitat te l'has de guanyar, la vida és molt més contra el set de pa, però l'has de fer d'estimar. I a viure la vida, i a viure la Buscar.